Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Bueno, i continuem. 1:04 del migdia. Sabem que bueno, els avance que anem a abordar una llei que s'ha aprovat al govern, que és la llei d'educació, que bueno, és la que es dirà l'OMLOE, que és la que modifica la LOE, i també anem a parlar de l'anteprojecte de llei que la ministra Montero ha presentat contra les violències sexuals. En este cas, bueno, els he de dir que com els avançava la presentació del programa, és una taula on esta vegada sí que és majoritàriament de dones, només tindrem un home en nosaltres, per tant passem a presentar-lo el primer, perquè les dones som aixina i normalment sempre donem pas als homes. De Ciudadanos, Domingo Vicent, bon dia.
Hola, bon dia.
De Unides Podem, Carmina Marcilla, bon dia.
Hola, bon dia.
Del Partit Socialista, Míriam Caravaca, bon dia.
Bon dia.
De Compromís, Maria Fajardo, bon dia.
Bon dia.
De Vox, Irene Herrero, bon dia.
Bon dia.
I del Partit Popular, Dora Llop. Molt bon dia.
Bon dia.
Es comencem. Anem a començar per la nova llei que ha presentat la ministra Montero. És la llei de contra la violència, les violències sexuals. I jo els llance l'eslògan i vostès es comencen a dir-me que els pareix. L'eslògan és: sola i borratxa, quiero llegar a casa. Qui vol intervindre? Bueno, pues en este cas, Carmina Marcilla, que la tinc a l'esquerra.
Pues molt bé. A mi me pareix un eslògan molt acertat, perquè des del moviment feminista sempre s'ha demanat que se parle bé d'aquestes coses, i sola i borratxa vull arribar a casa com qualsevol xic se'n va begut a casa i va soles i no té que demanar companyia a ningú amic perquè l'acompanyi. En canvi, una dona que ha begut i vol anar-se'n a casa perquè ja arriba l'hora, pues té que dir-li a una amiga, un amic, per favor acompanya, que no me trobe bé, o les amigues mateixa diuen, no, tu soles no te'n vas, perquè existeix aquesta por de que mos pot passar algo al carrer. Simplement vull dir, jo és un eslògan superacertat.
Míriam?
Bé, jo respecte a l'eslògan estic totalment d'acord amb Carmina, però afegiria que ja no només sola i borratxa, sinó a soles. Jo no vull tindre la sensació d'anar a soles pel carrer i tindre que estar mirant cap arrere o anar en por i caminar en por, que és la sensació que avui en dia tenim les dones. No sé si el resto de les meus companyes que anien a cirar a la taula, segur que
Domingo Vicent.
A Domingo Vicent segur que no té aquesta sensació de tindre que estar mirant quan vas per un carrer fosc, de si sents algun pas per darrere i tindre les mans, les claus en les mans per només arribes al portal, ficar la clau, entrar cap a dins, tancar la porta i dir que estic en ma casa. Jo no vull que ni jo, ni ninguna filla, ni ninguna mare, ni ninguna dona, simplement per ser dona, tinga aquesta sensació. I aquesta sensació crec que només la tenim les dones, sincerament. Jo no crec, Domingo, tu
Domingo,
no sé si
per al·lusions.
Esa sensació.
Sí, bueno, en això tinc que donar-li la raó a Míriam. I aquesta sensació els xics no l'han tingut mai, ni crec que l'anem a tindre. I això és la realitat. I tampoc crec que canviï això una llei. Siguem sincers. Jo tinc una xiqueta de 13 anys, que ara va fer 14, i sempre li demané que no torni soles. I li ho vaig a seguir demanant. Fem la llei que fem, perquè el perill va seguir existint. En la llei podem canviar coses, però és un canvi que se té que fer a molt de llarg temps. I inclús encara que aconsegui fer un canvi social, sempre n'hi ha perills que inclús hi ha una xica, inclús un menor, és millor que no torni sol a casa. siga chico, siga chica. Al final, un menor, pues, davant d'un problema, no té la maduresa, a lo millor, per reaccionar d'una persona adulta. I en quant a l'eslògan, pues, jo sí que tinc que dir que jo el trobo totalment desacertat. El trobo desacertat perquè en aquest eslògan el que s'està és promovent que es torni begut a casa. I m'agradaria saber què pensen les famílies que han viscut problemes d'alcoholisme en casa, de que se potencie això quan estem lluitant permanentment contra el consum d'alcohol en menors.
Uh-huh. Maria, I
en este cas, jo, si a mi me dona igual que siga un xic o una xica, un fill o una filla, si un fill meu veu, siga xic o xica, no vull que tornen mai soles a casa ni que se quedi a soles. Jo, els meus fills, quan hi sent sempre, i sé que puc haver el risc de que vieguen, sempre es dic que si algun amic o alguna amiga veu, que no el deixen soles, perquè ja no perquè li puga fer ningú res, sinó perquè li pot caure, pot passar-li mil coses, té les seues facultats físiques i mentals més maes, i siga xico, siga xica, és una persona veu, pues els amics deuen de estar pendents uh-huh. d'ell.
Maria?
Doncs jo en l'eslògan considero que sí que està encertat, donada la realitat que estem vivint avui en dia, on els últims casos que s'han vingut donats, com per exemple aquest cap de setmana, la dona que ha sigut assetjada i violada per un grup d'homes a Barcelona, anava baix els efectes de l'alcohol. Considere que no se dona un missatge tampoc de fomentar l'alcoholisme, vull dir, sempre se sap també l'eslògan del Ministeri consume con, o sea, bebe con responsabilitat, igual que el tema del joc sempre ara també s'afegís, vull dir, tot s'ha de fer en la seva medida. Considere que l'eslògan l'han posat quiero volver sola y borracha a casa perquè és un context en el que es trobem avui en dia, i considere que està molt encertat, com bé han dit les meves companyes, per el fet de que la joventut doncs sempre pot vindre acompanyada d'estos llocs d'esbarjo o per la nit, que és a lo millor quan més conflictes d'aquests podem trobar, i és simplement que vull divertir-me, vull dir, sola i borratxa s'ha fet com a dir vull divertir-me i vull poder tindre la capacitat d'arribar a casa sana i salva. N'hi ha una cançó d'un grup que a mi m'agrada molt i que diu que aquesta nit vull ser jo el meu únic perill. I crec que és el missatge també d'aquest eslògan, que durant la nit, quan ix de festa, vull ser jo, si acaso, el meu únic perill, quan ix. Que me'n passen la beguda perquè sóc jove i pot passar, que no miré abans de creuar el carrer perquè s'han mermat les meves facultats, però no perquè una cosa externa me'n puga posar en perill.
Irene?
Bé, jo penso, estic escoltant a tots, jo estic flipant, perquè pot ser que siga acertat o que no siga acertat, però que el diga una ministra i que el gaste com a eslògan me pareix una barbaritat. En el sentit de, és el que Maria ha dit, tens que controlar no begues, t'estan dient per un costat no begues i per l'altre t'estan dient torna a casa borratxa que no passa res. No sé, és un poc, està fomentant l'alcohol, és el que ha dit Domingo, està fomentant a que beguem, ja no les dones, els homes i tot. Quan per l'altre costat t'estan dient cuidao en l'alcohol, no begues. Jo crec que deuria, si vol un eslògan, un altre més acertat que hice, i se pot dir-lo un estudiant en una manifestació, me pareix correcte, però una ministra que el fique com a eslògan pa una llei, pues no.
Dora pensa que crec que les paraules són prou desafortunades. Crec que des del Ministeri d'Igualtat pues sí que és de veres que té que fer la seva funció, que és defendre la igualtat entre homes i dones, i el que no pot és, baix la nomenclatura de les paraules de sola a casa, borratxa i sola, jo crec que ahir el que està fent és fer un alarde d'unes persones que poden estar vivint uns sentiments referent a problemes d'alcoholisme que no té el per què ficar-se en aquestes coses en aquests moments. Entonces, jo crec que n'hi ha coses tan significatives tant d'un costat com d'un altre que crec que les paraules són prou desafortunades. És més, pense que el fi d'aquestes paraules s'emborrona per lo mal utilitzades que estan.
Dit cada un el que pense, sí, després al final, però és que si no avançarem en el tema. Sé que cada un ha posat i ha exposat el que li pareix a cada un i a cada una, a cada un i a cada una de vosaltres el que pensa sobre aquest eslògan. Però jo vull que avancem un poc en el tema, si els pareix bé. En l'anteprojecte, un dels textos és acabar la distinció entre l'abús i l'agressió sexual. I vull que entrem en aquest tema. Això és important, perquè l'altre és un eslògan i cada un hem dit. Val? Si te pareix, Carmina, Qui...
Comencem ara, Aixina, perquè si no me quedo jo sempre la primera.
Ah, vale. Bueno, però també és que és lliure, és dir,
ah,
també
és que no sabia si era debat o era.
El text acaba en la distinció, acabar la distinció entre l'abús i l'agressió sexual. Qui vol parlar sobre això? Vols Maria, vols Dora, qui vol? Maria?
Bé, sí. Pel que fa a esta llei, és cert que s'està plantejant el tema de que l'abús i la violació com se consideren el mateix, i és més, veuen que el que fa la consideració per a considerar un abús una violació és la intimidació i la violència cap a les dones, el que es considera delicte. Vull dir, és un poc estandarditzar els delictes cap a la dona. A mi me pareix que és una manera de complir el conveni d'Estambul, que sabem que, ui, justet, s'ha aprovat en el Consell d'Europa, que siga un projecte a seguir per tots els països de la Unió Europea fins a l'any, crec que han dit 2024, si no m'enganye. I me pareix que aquest avantprojecte és un avantprojecte, com bé s'ha dit, per la qual cosa cal estudiar-ho, cal perfilar-lo i cal mirar què coses es poden millorar, però sí que considere que és una primera pedra que posar per a canviar i estandarditzar els delictes contra les dones. Vull dir, les violències cap a les dones són moltes, i ho sabem, però dins d'aquestes violències podríem fixar una manera de fer-ho estandarditzat per a que no hi hagi sentències polèmiques com les que han hagut fins ara, amb el tema de la manada, amb altres manades que han anat sortint,
sí,
després.
En aquest cas el que se diu és que no hi hagi cap distinció.
Correcte.
Entre el que és l'agressió i el que és l'abús.
Correcte. Després el que s'haurà d'analitzar és la pena que se posa a aquest delicte, analitzant el cas concret, anant a juí, i que siguin els jutges és que en les seues ferramentes i mecanismes donen la pena que mereix a aquest agressor, a aquest violador. Mm-hmm. Però que no es distingisca com a dos delictes diferents amb dos capacitats de pena distintes,
qui
sinó que es puguen confloure.
Pues mira, jo, arran de lo que havíem dit antes en el eslògan i el que deia Maria, alguns jutjats han utilitzat la paraula borratxa, que la dona estava en unes condicions que no toca, per a fer que la gravetat del delicte de la violació fora menor. ¿Vale? Això, l'eslògan té tota la intencionalitat i està dita per una ministra que està al carrer portant la veu de les feministes i fent de l'eslògan el que tots volem. I una cosa que també tenia que dir-vos és que les dones no necessitem proteccionisme ni volem proteccionisme dels homes. Volem arribar a casa soles i no tindre que dir-li a un home que mos acompanyi, per el que deia el company abans. Entonces, entenc que lo de borratxa siga perquè en els jutjats ens estan jutjant perquè anem en minifalda, perquè anem en un escot o perquè anem begudes i no estem en les condicions aptes.
Algú vol aportar?
Sí,
Dora?
A veure, a mi m'agradaria llegir l'informe del borraor de la llei orgànica que envia del Justícia. Vale? Especifica, referent a lo que estem parlant, que el hecho de abarcar un número excepcionalmente elevado de infracciones distintas precisa, con objeto de reflejar los distintos niveles de gravedad, una diferenciación mayor del nivel de las penas. O sea que es mateix Ministeri de Justícia està percebint, en aquest cas, el Ministeri d'Igualtat, perquè això ho subsane, perquè pareixer que dins dels juzgats pues, no és el mateix pues, no sé, que te'n pot mirar malament com que a lo millor pues, t'ha tocat o t'ha fet coses que no són correctes.
Hòstia, aleshores, agressió no és mirar, eh?
Aleshores, clar, se tindria que distingir un poc. Dit el cas, si això seguís a majors i l'anteprojecte de llei això s'aprova en les modificacions del Congrés que tinguin que ser i s'unifiquen tot com a agressió i no n'hi ha i no se considera abús, pues, el Partit Popular, per supost, ho acceptarà i en el seu moment, pues, si té que modificar algo, pues, se modificarà i ja està.
Sí, mira, així, el que passa és que estem parlant d'un document que ni siquiera hem vist, no, ni, no existís un avantprojecte de llei encara.
És
un borrador, i el que passa és que les preses, per traure rèdit polític per la fecha que estem, pues, el que ha fet ha sigut ficar en descobert les carències de la ministra Montero, perquè com ha dit Dora, el borrador, i això ho ha dit el ministre de Justícia, no és que ho diguem nosaltres, està ple de duplicitats, incoherències, una redacció farragosa i sense cap tècnica legislativa, i que damunt seria catalogat d'inconstitucional a les primeres de canvi. Entonces, això fa un flaco favor a la necessitat de buscar una solució, no? Així, el que sí que m'agradaria és pues, que Ciutadans sí que donarà suport a una reforma per a protegir a les dones, igual que ja vam plantejar nosaltres en el seu moment l'enduriment de les penes. Ahí estic d'acord en Carmina, que realment, si una dona va borratxa, això hauria d'agreujar la pena molt més, perquè estan fent ús d'una persona que no es pot defendre. Entonces, com he dit, Ciutadans estarà al costat de fer una reforma per a protegir les dones, però que sigui una reforma sossegada i no una xapussa amb presses, i que se faci un treball jurídic que doni garanties per al compliment d'aquesta llei, que ara mateixa, pues, conforme s'ha plantejat, el Ministeri de Justícia ha dit que això no se pot aplicar, i que n'hi hagi un consens polític que doni garantia d'estabilitat, i que si n'hi ha un canvi de govern i la llei tingui una continuïtat, i que no
sobretot vinga un govern
i la tombe i el que haguem adelantat se perga, no? Entonces yo creo que sobretot ressaltar això, que Ciutadans està a favor d'una reforma, però sossegada i en consens, i que nosaltres ja vam plantejar l'enduriment de les penes, igual que vam promoure el pacte d'estat contra la violència de gènere, en la que Podem, per exemple, no està.
Uh-huh. Miriam Caravaca?
Jo crec que la ministra ho ha fet molt bé. No, és una cosa que és un tema, és una lacra que n'hi ha que abordar, quan antes millor, i n'hi ha que ficar-se a treballar, que és del que se trata. Ara, el que, com bé haveu comentat, tant d'hora com tu, és un avantprojecte, n'hi ha que treballar-lo, evidentment, pues, n'hi haurà que subsanar alguns terminis judicials, que ahí no fique cap dubte, però que quan abans millor. I a les coses es diuen per el seu nom, i el seu nom és agressió, i són violacions, i mos intimiden. Quan un home... Això que sabem les sentències de la manada, que la xica se va bloquejar, evidentment, de por, tu tens a quatre homes davant de tu i no te pots defensar, a veure qui és, quina és la xica que planta cara. Pues bueno,
a tot això que està dient Míriam en este moment, és dir, en este cas, Domingo, bueno, és un home i no sé si ho haurà has experimentat, que és possible que també algun home ho experimente, però jo vull que també es feu a col·lació del que està dient Míriam. No vos heu sentit d'alguna manera alguna vegada com que éreu una presa? És a dir, com que realment hi havia una manada davant de vosaltres?
Sí. Dependentment, jo personalment sí que m'ha sentit. Sí que m'ha sentit i ha tingut problemes d'estats judicials, però no vaig a contar-los així perquè no venen al cas. Però independentment de com una persona se puga sentir, jo crec i estic completament d'acord en el que ha dit antes Carmina, en que les dones no necessitem una protecció especial, necessitem respecte i que la societat se consciencie que així som tots iguals i som tots persones, i no necessitem que mos diguen si això és perquè siga agressió és millor, perquè siga acoso és pitjor, perquè siga que se califique de la manera que se califique, perquè moltes vegades també estem estigmatitzant als homes com a homes per ser homes, i això no és així. N'hi ha homes de moltes maneres, igual com n'hi ha dones de moltes maneres, i totes les dones no som iguals.
Sí, però històricament hi ha que reconèixer que hem sigut preses i de manaes, és dir, que la dona ha patit i ses mirades intimidatòries.
I si segueixen estant i sos abusos i totes les coses que estem parlant, perquè lleis... no s'endurissin més les penes. Jo crec que un dels fallos que poden tindre és que si n'hi ha una llei que no ens està ajudant, n'hi ha algun problema, n'hi ha que solucionar-lo. No n'hi ha que anar mirant si te diu guapa, si és un abús o és una agressió. Jo crec que és ficar unes penes més fortes i que la gent, tant home com dona, agressor o agressora, se retringa de fer aquestes coses. Saps el que vull dir? Jo crec que el problema ve per les penes.
Maria Fajardo?
Sí, jo el que volia afegir a tot el que s'està comentant, és cert que això, com bé s'ha comentat, és un esborrany, són les dates que són, en la política tots sabem que estratègicament n'hi ha uns temps, estem en la setmana per excel·lència de la dona en totes les entitats, en tots els ajuntaments, en tots els llocs, aleshores sí que considere que igual s'han avançat molt donant aquest esborrany, però com bé ha dit Míriam, és una cosa que n'hi ha que abordar a la de ja, quan antes millor. Aleshores el que considere que ha fet la ministra és presentar amb el que tenien, donades les dades que són, i que també aprofités aquest rèdit mediàtic que tenim les dones esta setmana per donar-ho a conèixer. Considere que és una oportunitat perquè ara tot el que vulga aportar puga aportar, tots els actors socials que poden participar en l'elaboració d'una llei, com bé sabem tots així, doncs que participen, que aporten i que se busque una llei de consens dins dels col·lectius feministes, dins també d'associacions, entitats, col·legis professionals, centres educatius, tots els que participen d'alguna manera d'això de l'aprenentatge d'igualtat, i que ara és el moment, doncs pense que les dates són encertades per llançar un esborrany. Després, per altra banda, sí que és cert que el que estan comentant, no? El tema de les penes, doncs igual el que hi ha que fer per endurir les penes és catalogar-les i estandarditzar-les, que és el que busca aquesta llei. Per a poder endurir aquestes penes i per a poder donar aquesta fortalesa i aquestes garanties a les dones que pateixen aquesta agressió, doncs fa falta que hi hagi una legislació que avale què és aquesta agressió que estan cometent contra mi i que no hi hagi biaixos de això és abús, això és agressió. No, no. De què estem parlant? Anem a fixar què és una agressió i tot el que es puga fer considerar delicte i establir una pena. Després també considere que han de fer que els homes se senten part d'això també, uh-huh. En el sentit de que les dones som les persones que estem històricament, com tu havies dit, patint agressió, uh-huh. Però també hi ha símptomes del masclisme i del patriarcat que es impregna que també afecten als homes. Vull dir, jo quan anava als instituts a fer prevenció de la violència de gènere, l'alumnat de primer i segon d'ESO, una de les preguntes que els fèiem als xavals era també a quants d'ells, dels homes, uh-huh. Els havien dit que tu no plores, que has de ser valent. Doncs no deixar a un home des de xicotet inculcar-li que no ha de plorar perquè ell és un home i ha de ser valent i no deixar-lo fluir en les seues emocions, això també és fruit del patriarcat i del masclisme. Per això que nosaltres les dones patim les conseqüències més greus d'este patriarcat, i això és evident, i qui ho negue doncs pareix que no viu en este planeta, però que els homes també pateixen això d'altres maneres, però que també n'hi ha que abordar.
Uh-huh. En este cas, bueno, Carmina, volies?
No, simplement reforçar les paraules de Maria. En justícia tenim la diferència entre hurto i robo. Pues lo que demanem les feministes és que tinguem clar en tots els jutjats d'Espanya com que és violació i que és agressió, i que ho tinguem clar, que no es comencem en el tema de pues és que iba, primero dijo sí, després se va dir que no, després portava unes copes de més i pareix que volia que sí, després se va arrepentir. No, hurto i robo, pues estem demanant el mateix en el tema feminista, lo que és agressió i lo que és violació.
Uh-huh. Bueno, pues com que quasi ho tenim tots clars en este tema, anem uns minutets a publicitat i canviem i parlem de la llei que ha aprovat el govern, la llei educativa.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Que farta estic de dormir mal, me fa un mal l'esquena que no descanse bé per les nits.
Per què vols? A Tot Descans tenen els matalàs als millors preus. Deixa't excuses i vés a Tot Descans. A l'Avinguda França 6 de Vila-real, junt d'estació.
Ven a la Taberna de Alba y disfruta de las cenas y digestivos que te ofrecen, y ahora con un nuevo centro de ocio, Núcleo Pub. No esperes a que te lo cuenten. La Taberna de Alba, un lugar hecho para ti en calle Covasanta 43 de Villarreal, de lunes a sábado de 6 de la tarde a cierre. Y la mejor diversión en Núcleo Pub, calle Aragón 3, frente Pizzería Bon Gust, los viernes y sábados de 10 a cierre y los domingos de 7 a cierre.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal. Punto de venta de comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Studitecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Villarreal, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
T'has quedat sense gas i estàs cansat d'esperar el repartidor? Crida la cooperativa al 964 52 08 50 i et portaran a casa la teua bombona de Cepsa. La cooperativa, Avinguda Castelló 75 de Vilareal.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma, perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno, además te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón, se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Vilareal.
Restaurante Arenal Burriana sigue sumando con el restaurante El Faro Vilareal, con el único propósito de que disfrutes del placer de comer bien. Descubre nuestra variedad de arroces, pescados, carnes, una amplia carta en un ambiente íntimo y cálido. Ven a conocernos y lleva tu paladar a buen puerto. Restaurante El Faro Vilareal, Avenida Francia, Vilareal.
Bueno, i com avançava fa una estoneta, antes d'anar a la publicitat, el govern aprova la llei educativa. Serà l'octava de la democràcia. Se trata del projecte de llei orgànica que modifica la LOE, la LOMLOE, més coneguda com la llei CELA, que modifica la LOE del Partit Socialista, aprovada del 2006, i elimina la LOMCE de la llei Wert. És que, clar... en este joc de paraules anem a perdre's un poc, que va ser aprovar la llei Wert per el Partit Popular. En este cas el que ens diu la ministra Celà és que esta llei se fundamentarà sobre l'excel·lència per a tots i la equitat i ningú podrà quedar darrere. Això és el que ens diu la ministra. Qui vols començar?
Ja es comença, si vols. Mira, pa nosaltres i pa mi personalment estic completament d'acord en el que el Partit Popular en este cas està dient. La LOMLOE, el seu principal objectiu és derogar la LOMCE. I ja, pa nosaltres pues, ja partís coixo, perquè clar que el principal objectiu d'una llei siga derogar una altra anterior simplement perquè no l'ha fet el teu partit, pues, això el que te diu és que té un període de caducitat mentre dure este govern. Quan vinga l'altre govern, pues, tornaran a canviar la llei. Com i ja, és, ja esta ja és la sèptima. Esta ja és la sèptima que n'hi ha dins de, la llei d'educació dins d'Espanya, dins del país d'Espanya. Entonces, clar, el primer que se tindria que fer és un consens entre tots els partits polítics. Nosaltres ens hem oferit a parlar i clar, per supost, pues, n'hi ha unes coses que entenem que són primordials. Pues, per exemple, no mos agrada pues, que deixen en mans de les comunitats autònomes pues, l'obligació constitucional de que els alumnes puguen recibir o no l'educació en castellà, depenent si les comunitats autònomes pues, ho troben pues, com a llengua vehicular o no. Mentre després li lleven a l'alta inspecció de l'Estat, li lleven absolutament totes les potestats que tenien perquè consideren que els inspectors tenen que ser els de les comunitats autònomes. Lleven els continguts que n'hi ha d'assignatures, donen el 55% a les comunitats autònomes i el 65% de les comunitats autònomes perquè diguen les assignatures que tenen que ficar dins del seu programa lectiu als professors. Entonces totes aquestes coses pensem que se tenien que ficar damunt de la taula i pensem que
tenia haver més consens.
Claro, tenia que haver consens, però ja no només dels partits polítics i de les maneres diferents de veure les coses, que cada un pensem d'una manera, sinó així tenien que haver cridat als agents educatius, als sindicats, que no estan d'acord, ni en uns sindicats que no estan d'acord, als professors, als alumnes i als pares.
Ale, Carmina.
A veure, esta llei partís de l'equitat i el que volem des de les partits d'esquerres és l'equitat sobretot. I una de les nostres batalles va ser també la eliminació de la religió de les aules i que no computara en la nota mitja, perquè som i sabeu que tenim multireligions en les escoles, que som col·legis de plurinacionalitats i no n'hi ha per què obligam a això. Entonces, com naix de l'equitat, a nosaltres ens pareix bé. El que ha fet la ministra Celà ha sigut presentar-la sense tindre ningú debat perquè és que perdem temps i el que no volem és perdre temps en això. I vostè sap que tots els governs que han passat han canviat les lleis, portem el que vostè diu sobre 7 anys en lleis noves d'educació.
La sèptima llei. Esta és la sèptima.
Vale, pues, jo, si espera millorar, perfecte, però ja n'hi hauria que tindre clar un consens, així també com diem en el tema de la dona, un consens entre totes les partits.
Míriam?
La companya Dora parla de consens. El mateix consens que va aplicar Bert quan va aplicar la seua.
No, se van reunir, els agents se van reunir. Una altra cosa és que arribaren a acord i tenia majoria, però així és que no en donen ni esa opció.
Universitàries que van fer que n'hi haguera una major tassa d'abandono per el motiu de no poder fer front a les tasses universitàries. Aquesta llei el que vol és igualtat. Igualtat dona igual a un visques o el nivell adquisitiu que en el que hagués o en el que visca la teva família. Uh-huh. I és del que se trata. Jo sé que n'hi ha, pues, la gent de dretes pues, no li agrada que la gent d'esquerres tinguem l'oportunitat d'anar a les universitats i que mos formem. Jo sé que això no els agrada, però és per lo que vela aquest govern d'esquerres, que sí que pensa en la ciutadania i que sí que pensa en els nostres futurs ciutadans, que són aquests xiquets que tenen que ser els pròxims governants i els pròxims que faran la nostra vida i el nostre espai,
el nostre futur. A col·lació de lo que vostè estava parlant, Miriam, jo li apunte una frase que el bloc de dretes ha dit, i és que deixa la religió sense alternativa, desprotegeix el castellà i asfixia la concertada. Pot continuar, sí. Domingo Miguel?
Sí, moltes gràcies. Bé, jo crec que la nova llei resumís molt ràpid travessa la concertada, com bé tu has dit, i per tant a la llibertat educativa, i travessa l'ensenyament en castellà com a llengua vehicular en aquelles comunitats autònomes que tinguin llengua cooficial. I el problema és que aquesta llei el que fica de manifest són les intencions del govern, o millor dir, les males intencions d'impregnar el sistema educatiu de sectarisme i d'enfrontament i de renunciar de partida al consens i no buscar aquest pacte nacional per l'educació que Ciutadans sempre hem de fer. Ho heu dit antes, portem 7 lleis educatives en 40 anys de democràcia. 7 lleis educatives que els que les han sofert han sigut els estudiants, i el que ens han portat aquestes 7 lleis educatives que no han tingut continuïtat és a que el nostre país siga dels pitjors en el nostre entorn en quant a fracàs escolar, en quant al nombre repetidor, en els pitjors resultats en les proves PISA. Ara mateix el que jo sí que puc dir és que Ciutadans ha presentat una PNL perquè s'atura la tramitació d'esta nova llei fins que pugui arribar a un ampli consens polític i social. Ho hem dit antes, si avancem però a les primeres de canvi entra un altre govern i canvia la llei, no hem avançat res. Uh-huh. No? I me preocupa, pues, que antes Miriam ha fet un poc el que hem sentit moltes vegades el i tu Mas, no? Ha dit Bert va fer una llei sense consens, pues ara nosaltres també la fem sense consens. Pues, no, però jo crec que això no és el camí.
Maria Fajardo?
Sí, jo m'agradaria comentar este tema de les contínues reformes educatives com a persona que ho ha patit. Vull dir, jo soc nascuda en el 93, la meva generació no ha estudiat a Cristóbal Colón en l'ESO perquè se'l van votar. Vull dir, jo el vaig estudiar en batxillerat.
Bueno, mire, disculpe perquè que m'esgarris, no? Perquè...
No, sí. Tranquil·la, vull dir, però que jo és una cosa que sempre conte. Nosaltres, en segon de l'ESO, ens haguera tocat per el programa que donava la llei educativa d'aquest moment, donar a Cristóbal Colón, però com que vam veure la reforma legislativa, doncs aquest apartat del programa ja no estava inclòs en segon, perquè se donava a partir d'aleshores. En primer, aleshores, els nascuts en el 93, que ho han fet a curs per any, a Cristóbal Colón l'han donat en batxillerat, no l'han donat en l'educació secundària obligatòria. O sigui, la gent del 93 que ha abandonat les aules després d'estudiar només la formació obligatòria, doncs mai haurà estudiat a Cristóbal Colón en l'institut. Uh-huh. Després, una altra cosa que també m'agradaria assenyalar, perquè també vaig patir, que va ser el canvi a la LOMCE, doncs nosaltres estudiàvem una modalitat de batxillerat arreglo a la carrera que volies estudiar, com suposa que s'ha fet tota la vida, però ara al comptar el batxillerat sobre 14 i aquests 4 punts de més depenia de les optatives que tu t'hagueres agarrat en el batxillerat per ponderar. Què passa? Que amb el canvi de legislació la carrera de psicologia passava de ser una carrera de ciències socials a ser una carrera sanitària, per la qual cosa la gent que havia estudiat el batxillerat de ciències socials pensant que podia optar a psicologia es va veure de sobte que no li ponderava les optatives que havia estudiat per entrar a la carrera. Vull dir, totes aquestes coses són conseqüència de que no hi hagi acord. Així el govern del Botànic es va arribar, i lligant un poc també en el que parlàvem abans del tall publicitari, es va arribar a fer un pacte valencià contra la violència de gènere. Doncs a mi, sincerament, el que m'agradaria és que hi haguera un pacte estatal per a regular el sistema educatiu uh-huh. i que es blindara d'alguna manera, que no es poguera canviar a cada govern de torn que entra. A més, també arregla el que ha dit Domingo de l'informe PISA, Espanya dona un dels resultats més lamentables respecte als altres països de la OCDE en coses com comprensió lectora. Comprensió lectora per a mi és una cosa que és elemental. És comprensió lectora, competència matemàtica i competència científica, en el que més anem. Aleshores, en què anem bé? És la meva pregunta.
Entonces, lo que vostè considera és que cada vegada que cada partit lo que fa és fer una pugna per qui pot més i en conseqüència ho patixen els sí, estudiants?
Sí, jo considero que sí, jo ho ha patit. Uh-huh. Ja vos he contat les dues coses més significatives, però a banda també m'agradaria, perdona, per sí. el tema que havien comentat les companyes del tema de les comunitats autònomes, de fomentar la llengua, doncs uh-huh. m'agradaria dir que en la Constitució espanyola, en l'article 3.3, assenyala que les llengües de les pròpies de les comunitats autònomes són una riquesa i patrimoni de tots i que s'ha de respectar i protegir. El valencià no és una llengua minoritària, que minoritària en sociolingüística minoritària vol dir que té un xicotet nombre de parlants. O sigui, no és sols una llengua minoritària, sinó que també és una llengua minoritzada. Vull dir, ens trobem en un lloc on el valencià cada vegada està atacant-se també. Aleshores, si no el protegim, finalment s'acabarà.
Uh-huh. Algú vol intervindre?
Jo.
Sí. Irene?
Sí, bueno, jo volia dir que nosaltres estem d'acord en el que ha dit Domingo i en el que ha dit Amedora, que si no n'hi ha un consens entre partits, evidentment, el que s'està fent ara és una llei d'educació que cada 5 anys l'estan canviant. I no te senti perquè l'únic que fa, conforme ha dit Maria, és marejar els estudiants. Uh-huh. Crec que sí que deurien sentar-se tots i que hi haguera un consens en tot. Després m'ha paregut entendre, no sé si ha volgut dir això o no, Míriam, uh-huh. ha dit que la gent de dretes no volem que els d'esquerres estudien. Així no ho has dit?
A veure, en pujant les tasses universitàries lleves la possibilitat de la que gent que té menys recursos puga accedir
gent que té menys recursos, no és d'esquerres. És que jo havia comprès, els de dretes no volen que els d'esquerres estudiem. Entonces, volia aclarir exactament què era el que volies dir, perquè jo crec que estudia qui té capacitat per estudiar, siga dretes, siga d'esquerres, siga de centro,
i la classe treballadora també té dret a poder estudiar.
Tot el món té dret a estudiar. Estic dient que la gent que està preparat o que se prepara per estudiar, siga obrera o
sí, però pujant les beques, Irene, no pot arribar la gent que no té mitjos econòmics.
Vale, pues per això està el govern, i ara en aquest cas esteu les dues que m'heu contestat, clar. Va poder mirar les beques i poder ajudar.
Si el que
diria
Miriam era de la Traller i de la UER, està en la CELA o ha tingut en compte.
Vale, jo crec que això és la feina que té el govern, el mirar les beques pues, i poder ajudar a la gent amb menys recursos.
Per això canvia la llei de BERT, per això.
Bueno, però estan canviant també moltes més coses.
Entre altres coses, evidentment.
Jo el que volia aclarir era la frase que tu havies dit de els dretes i esquerres, perquè sí, crec que en aquest cas no té res a veure si eres de dretes o d'esquerres, l'estudiar o el d'estudiar.
Perquè una llei feta per un partit de dretes, evidentment, no té la mateixa sensibilitat que una d'esquerres. I a los hechos me remito en esta reforma de la llei, en el tema de les tasses universitàries i de la baixada de la puntuació per poder accedir, que la llei
jo crec que això n'hi ha que mirar-ho bé antes de...
Aquest Domingo,
precisament ahir han vist on està el problema. Una llei educativa no té per què ser de dretes o d'esquerres, perquè si no, claro, quan hi haurà canvi govern a través de tornar
és que és el que està passant.
Una llei educativa té que ser de tots o de la gran majoria.
Claro, és que sí. Patirà la gent, el que ha dit Maria, que estan mal formats i no tenen uns coneixements iguals en tot el territori d'Espanya dins de les singularitats que té cada comunitat autònoma, però tots ja estudiaran qui és Colón, tots ja estudiaran qui són els reis visigodos i tots ja estudiaran el que hem estudiat tots de tota la vida.
Sí,
i
però
ara no s'ha estudiat gent. I esta llei el que promou és que n'hi hagi 17 lleis d'educació. Perquè si tu dones les competències dels coneixements a les comunitats autònomes de les troncals, tu el que estàs fent són 17 lleis. I té el mateix dret de tindre una bona formació un xiquet de Madrid
que un xiquet d'Andalusia, que un xiquet del País Basc, que un xiquet de València, que un xiquet d'Extremadura, que un xiquet de Galícia, que un xiquet d'Auxiga.
I ja no la mateixa formació, que us poder moure's per Espanya
i poder moure's per Espanya i per fora. I això és el que pretén el Partit Popular, no conforme diu Míriam, de que no volem que estudien els partits de dretes, no volem que estudien els xiquets d'esquerres, o que volem lo pitjor. El Partit Popular lo que vol es que se cumplisca el artículo 26 de la Constitución, que diu: todos tienen derecho a la educación y se reconoce la libertad de enseñanza. Y per això, així, el FSIE, que es la organización sindical mayoritaria en el sector de la enseñanza concerta, defenen totes aquestes coses i dient que esta llei és i partís d'un interès d'una part que no representa l'àmplia majoria de l'arco parlamentari que n'hi ha dins de la comunitat de educativa ni de la societat, i que per segona vegada, vale, se porta sense diàleg i sense debat la mateixa llei, i ni tan siquiera ha sigut traslladat perquè informe el Consell d'Estat.
Simplement vull dir que el pacte del Botànic, en el qual sí que creu, en l'article de la Constitució que diu que una educació gratuïta per tots els xiquets, aixina ho ha fet el pacte de Botànic, i gràcies a ells de zero, hasta la ESO tenim l'educació gratuïta inclús en els llibres de text.
Per això no li donen als pares la llibertat de centre, perquè creu en la llibertat,
quan hi ha això no un govern d'esquerres a quan hi ha un govern de dretes, quan se creu.
I vosaltres creem en la llibertat i vosaltres creeu en el proteccionisme públic, que és diferent.
I lo de la llei, anem a parlar de lo bo de la llei.
El proteccionisme públic, una cosa és la llibertat de l'individu, que és molt diferent.
Aquesta llei aporta una competència digital, un augment del 5% del producte interior
brut. I això farà que els xiquets tinguin menys fracàs escolar si tenen pissarres digitals.
A les escoles rurals no arriba tot això.
Que se potenci l'excel·lència i l'esforç.
Que és una cosa que ens integra tots.
En vez de deixar que aproven els xiquets que passen en batxillerat en una assignatura suspensa, això farà que en l'informe PISA Espanya
farà que no segreguem
lo que fa és una educació mediocre. Fa una educació mediocre,
vale, ja.
Perquè aquesta educació mediocre, si no valora l'esforç i dels xiquets i de les persones que volen estudiar, i lo que valora és pues que en una assignatura tu acabes el batxillerat i pugues, per compensació, pugues passar el batxillerat, però no mai podràs tu ser defendre't en primer de carrera igual com se pot defendre un xiquet que ha tret bones notes o que està aviat a tindre un esforç i una vida d'estudi i un esforç per estudiar i per millorar, i això no ho potencia esta llei.
Valedora, que te conteste Carmina.
Dora, nosaltres pensem que esta llei naix per a afavorir a la gent i per a no segregar, i això és important. I el consens una vegada la ministra Celau presente a les Corts, ahí se demanarà consens i totes les FSMI, tot això que dius tu, que aporten. Però a mi que me parles tu de que els concertats siguen els que estan pegant-li canya a esta, me diu molt perquè nosaltres lo públic és lo primer que tenim que defensar.
Mira, l'educació en concerta existís perquè el senyor Felipe González, i tu entonces estaves en política i te'n recordaràs, ¿vale? El senyor Felipe González, no n'hi haven prou aules i no n'hi haven prou xiquets en l'educació pública, i entonces va crear i li va donar una potestat a l'educació concerta perquè els col·legis que eren privats en aquell entonces pagar-los els mestres, ¿vale? I tindre un plan d'estos d'educació de assignatures iguals en tots, ¿vale? Això va provocar González perquè no n'hi havia prou. Per tant, l'educació que se dona tant en la concertada com en la pública de coneixements és la mateixa, i després està el valor de l'esforç i el valor que se diu d'una manera que ara no me'n recordo, que és ensenyança diferenciada, ¿vale? Està el que se diu l'ensenyança diferenciada, que poden donar uns col·les i uns altres no. Igual poden donar les col·les públics com les col·les concertats, exactament Igual.
Per això estan els projectes de centre. Jo el que volia assenyalar també és això, que moltes voltes se'ns oblida quin és el paper de la concertada, i el paper de la concertada és això, suplir els llocs que a la pública no pot arribar. Això passa també en el meu sector de serveis socials. Molts serveis estan concertats perquè el públic, correcte, el públic no arriba. Però el, està clar que el que n'hi ha que fomentar és l'escola pública. Aleshores,
i de qualitat.
N'hi ha que trobar ahí un... pues, un balanç entre a on podem arribar i què són els recursos que ens fan falta, i a on no arriba la pública està clar que n'hi ha que comptar en la privada, com s'ha fet des de sempre. Jo ahí no vaig a entrar, però el que jo sí que considero és que al final esta llei se trata de formar a persones autònomes en pensament crític, pensament propi, que puguen esdevindre unes persones preparades, competents per a poder enfrontar-se als mercats internacionals globals que ara tenim enfront, perquè estem en un context europeu on hi ha molta competitivitat degut al capitalisme que tenim
i un món globalitzat. Correcte.
Domingo?
Sí, bueno, yo com agarrando a Gadi María, no mos té que tenim que perdre de vista el paper que juga, sí, la concertar majoritàriament és complementària a la pública, i d'això no se pot prescindir. Voler dir que ara podem convertir tota l'escola en pública és autoenganyamos, perquè l'Estat no pot assumir-ho. Entonces, el paper de la concertar és molt important per a complementari, perquè els pares puguen elegir projectes educatius diferents segons el que ells vulguin per als seus fills. I jo crec que ho tenim molt fàcil, perquè només que tenim que miramos a nosaltres mateixes, en Vila-real. A Sin Vila-real n'hi ha, si no recordem mal, 4 col·legis concertats. I jo que sàpia, pues, n'hi ha xiques de totes maneres en tots els col·legis. Cada pare tria el col·legi que pot o que vol en funció de les seues circumstàncies. Aleshores, me pareix que el simplificar el debat a els que van a la pública són d'esquerres, els que van a la concertada són de dretes, i aquestes coses crec que no ajuda res. El que tenen que buscar és que n'hi hagi la suficient...
A Vila-real passa que vas a l'escola concertada, com per exemple Carmelites, que és el meu barri, que és la que més prop de casa tens, però el cost que suposa per a la família és no és diferent. El problema, o sea, jo veig el tema on són els pares els que paguen un projecte de centre concret i que no tots podem tindre accés, com és l'escola privada. Però quan és un concert que s'ha fet perquè el públic no arriba a tot, doncs
sí,
està clar.
És que en este cas,
ja, però no se fa un concert, per exemple, en el Britànic.
Sí, en este cas sí.
Això el que vol ser pagar.
Claro. En este però... cas hi ha un altre titular que també ha eixit, perquè el que parlava en este moment
Maria
era el que té que fer la concertada d'alguna manera és adaptar-se, que és el que té que adaptar-se, i portar una mateixa línia. Per què? Pues perquè Unides Podem vol traure de la finestra els col·legis concertats que segreguen per sexes, és dir, els que d'alguna manera el que es vol anar d'alguna manera és al foco, és dir, anem a veure dels concertats que tenim qui estan complint en les expectatives, o diguem en la línia de treball que, sí, algú vol intervindre?
A veure, quan un pare, jo és que crec que això al final és la llibertat dels pares de donar-los l'educació,
pues a la privada.
Jo no dic la privant, eixa paraula de la meva boca no ha eixit.
La llibertat.
No. Jo crec que al final el que està damunt de la taula és la llibertat que poden tindre els pares de donar-los l'educació que creguen pertinents als seus fills. A veure, jo puc estar d'acord o no puc estar d'acord en segregar els xiquets per sexe. Jo a les meues filles els he portat a un col·legi on hi ha xiquets i xiquetes en la mateixa classe. Vale? Perquè sàpiguen la gent el que jo pense personalment. Una altra cosa és que jo estigui d'acord o no estigui d'acord en estigmatitzar a aquests col·legis. Si aquests col·legis complissin les normatives com les tenen que complir, a veure, perquè un pare et podrà llegir, no? Si vol portar-ho o no vol portar-ho. I tu podrà llegir, no?
Però no diners públics, no, a la privada, qui vull això a la privada, diners públics.
Però si els col·legis, ja n'hi ha col·legis d'eixos que estan concertats ja, que sí que n'hi ha.
Eixos concertats el que tenen que fer és assumir les nouvinguts que no volen assumir ningú i que s'està assumint la pública sols.
Però eixos concertats...
I així està passant.
Com a govern, el que tens que respectar és l'article 27 de la Constitució, que t'ha dit antes, que fica, se reconoce la libertad d'ensenyança.
Pues a veure si pagant.
I si un col·legi
Bechí ahí paga Bechí.
El de Bechí es concertado.
¿Y pagan?
El de Bechí es concertado, sí. Es concertado, no es privado, es concertado.
Sí, y estás
pero en el privado, es el británico. Pero se paga igual, ¿no? Me parece.
Y aquí es privado, no. También es donde va a estudiar la señora Cela, que va a estudiar en la Universidad de Deusto. Y a los filles les portan los irlandeses, ¿vale? Pues eso también es privado.
Dicen hablar domingo. Vinga,
sí, no, yo creo que se quedan lo que decía María también antes. A mí me dice que la concertada es complementaria y si tiene que ser complementaria tiene que seguir los estándares con todas las escuelas públicas. Yo la mi opinión personal es que en un colegio que cumpliera los estándares que volem tot el estat, no deberían de estar separados per sexe, porque al final es chiques tienen que convivir en lo que van a vivir después en el día a día con el escándalo del colegio.
Espera, había de manera la paraula María. María.
Sí, yo per seguir un poco en això també, però abans havia comentat Dora el tema de que amb aquesta llei igual promovíem que n'hi hagueren 17 lleis d'educació distintes segons la comunitat autònoma, no? Sí, pot ser que es done, clar que sí, però aquestes lleis, aquestes 17 lleis que pot existir la possibilitat de que es creen, naixeran d'un pacte o d'una llei central que serà la que ens marcarà els patrons per a dissenyar les lleis de les comunitats autònomes. Doncs això és igual. Vull dir, els concerts en les escoles que s'hagin de dur a terme per necessitat de l'escola pública i de qualitat que s'ha de promoure, però que no puga abastir a tota la població i se puguen donar concerts, clar que sí, hauran de complir una sèrie de requeriments que vinguen donats en una llei. Vull dir, no pots votar-te la llei. I la llei en cap moment segregarà per sexes.
Jo només vull fer una reflexió en veu alta. Estem parlant en el tema d'abans de la igualtat de les dones i els homes i anem en diners públics anem a separar els xiquets de les xiquetes perquè això pues, encara s'alimente més.
Irene?
Pues, evidentment.
No, però és que... A veure, m'agradaria... A veure, no és fomentar. No és fomentar. Mirem, deixa'm que li aclarisca això, per favor, que és un segon.
Sí.
No és fomentar. Però mira, està basat... Jo no ho portaria mai a un col·legi així. I no les aportaves a les meves filles. Però en diners públics, per què no? Si està. I te ho justifica i te ho argumenta. Les xiquetes, quan tenen 10 anys... mauren 40 vegades antes, bueno, per lo menos any i mig antes científicament està demostrat que és xiquet. Per lo tant, per això antes, en uns anys arrere, vale, se ficaven els xiquets i les xiquetes per separat. Després se va dir que no, vale, i era millor que els xiquets anaren en col·legis mixtes i tot, i jo sóc d'aquesta opinió.
Tenen que a relacionar-se i a respectar-se.
Però si n'hi ha col·legis concertats que separen els xiquets i les xiquetes, i n'hi ha pares que volen eixa elecció,
que la paguen.
Pues no estan complint en diners públics, no. Els col·legis concertats no estan complint el que hi ha
domingo ara. Estan complint la llibertat que tenen com persones i com individus.
A la pagando i no con nosotros.
És que tu com a govern, tens que complir la Constitució
i
tens
que respectar.
I la Constitució te diu llibertat d'ensenyança.
Claro, i també diu que els diners públics aniran als col·legis públics en el que diu la llei.
Però la llei, la Constitució és un llei marc i tota la llei és interpretable. Per la qual cosa, això de llibertat educativa igual també se refereix a la llibertat educativa, a la llibertat de càtedra que té cada docent a impartir les seues classes, no a la llibertat de que un pare en diners públics duga al seu fill a un puesto on se paren per sexes. Vull dir, què és la llibertat? Vull dir, això és la Constitució és una llei, un marc llei, no?, que mos regís a tots, però totes les lleis són interpretables. Tota la llei és interpretable. I segons com la interpretes, és la llibertat d'ensenyança que referís...
Un segon.
Tu no pots anar en una llei en contra de la Constitució.
No, clar que no, clar que no.
Per tant, la llei...
Però la llibertat educativa de la Constitució segur que se referís a que els pares...
És textual, l'article 27. Todos tenemos derecho a la educación. Punto. Y seguido.
Dora, dicen que parlem, Irene.
És que jo pensé com Dora... Jo penso que el que estan intentant
que
és inocular una ideologia de gènere dins del sistema educatiu. Jo crec que conforme ella pensa que tenen que ser mixtes, els públics, jo penso que poden ser mixtes, masculins o femenins, i cada pare que puga triar a on pot anar el seu fill o la seva filla. Si vol a un mixte, vol a un femení o a un masculí. Per què només està l'opció de tots junts?
Val, pues volen que es diga el que pense jo després de sentir-los, que... Ara en aquest moment n'hi ha una coalició al govern que és d'esquerres, i si després n'hi ha una coalició, n'hi ha govern de dretes, tornaran a canviar la llei
per llàstima.
perquè tornarem sempre, a lo claro, mateix.
Alguna vegada si mos tenim que unir tots, alguna vegada mos tenim que unir tots.
I després computarà la religió, no, perquè vostès...
És que en la LOMCE tampoc computava. És que en la LOMCE tampoc computava. No, no. En la LOMCE no computava, era obligatòria, però després no computava. Lo únic que s'ha canviat ara en esta llei referent a la religió,
i anirem a religió tots.
Carmina, lo únic que ha canviat en la llei esta nova, referent a la religió, lo mateix, lo únic que ha canviat és que no n'hi ha una assignatura que substituís d'ètica que substituís els que no vulguen agarrar la religió, ja està,
Dora,
no computa.
Disculpa, Dora, és que saps el que ocorre, és que tu ho fas més llarg i Carmina sintetitza, és dir, Carmina ha dit,
sí, que ensenyam a sintetitzar,
vos heu donat compte, és dir, jo tinc Carmina sintetitza, Dora ho fa, li dona com que ho adorna més, no? Entonces, Domingo, d'alguna manera tu que estàs en el centre, perquè Ciudadanos va veure per cert de nit va tindre IGEA i Inés Arrimadas un debat. Veurem, al final on se situa Ciudadanos, vostè que és de centre?
Jo ara visc en les Afores.
Home, anem a donar-li joc, perquè és l'únic home que tenim avui així, no?
El tenim ahí un poc.
Què faria el centre? Tornaria a canviar la llei?
Ciutadans sempre ha de fer un pacte educatiu, entonces si en alguna vegada està en el govern, el que intentarà promoure és un pacte educatiu, que és el que demanarà una PNL dient que sepa de la tramitació de la llei i que se treballin i se pacten les comissions i les subcomissions d'educació, que s'han de treballar. Quan vaig a l'avantprojecte de llei té que estar treballat ja.
Pues, xiques, que bé dir xiques, eh? Vaya. Chicas y chicos. No, Carmina, yo no sé si voremos
todos, pero
sí,
¿eh? Tenía en pleno.
Sí, lo que pasa que es que el horari a vegades no s'adapta, no n'hi ha corresponsabilitat en el treball de la dona.
Bueno, pues com es queda un minutet i el nostre company Javi Mata té que entrar i en deports, el futbol sí que és veritat que ahir sí, sí, tant dones com homes, com... Dora Llop, encantada que hagi estat així, molt bon dia.
Igualment a vosaltres.
Irene Herrero, encantada que hagi vingut. Maria Farjado, un honor tindre sí, més dones per ací, no menys a Domingo Vicent, que també estic molt contenta que hagi vingut. Carmina Marcilla, ja li ho ha dit, la pròxima volta que vinga, i Miriam Caravaca, no sé si li tornaran a donar lloc, perquè jo sé que ací tenim un fiel seguidor nostre que no li donarà massa voltes la cadira perquè torne, no?
Bueno, és un crac, és Serralo, home.
És Serralo, això. Molt bon dia, moltes gràcies. I a vostès, els que han estat seguint-nos, molt agraïts que ens hagin aguantat. Espero que hagin passat un rato agradable i fins demà, que segur que serà com a mínim igual de bo que avui. Molt bon dia.
Ràdio Vila-real. 92.2, freqüència modulada.